Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dimecres, 10 d'abril del 2024, programa en el qual repassarem la jornada de bàsquet del darrer cap de setmana. Era la primera després de l'aturada de Setmana Santa i ha portat, en general, bones notícies per a alguns dels equips, però d'altres que en aquest retorn a la competició doncs han tornat cap a casa amb derrota. Ha estat el cas, per exemple, dels Monjos, també el cas del Gelida, que en aquest cas sí que es despenja una miqueta de la lluita per l'ascens. No és el cas del Casal, que va guanyar a casa davant el penúltim classificat. Era un mer tràmit. I també important victòria del Xamba, que visitava la pista del Morell. A l'igual que els Monjos, les vilafranquines, per la seva banda, van aconseguir una gran victòria molt important per mantenir la distància amb les posicions de descens.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
I comencem, quan passen 5 minuts de 2:15. Cuqui Ronsó, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí estem.
Això mateix, una setmana més, repassant el món del bàsquet.
Moltes coses a comentar. Tornava a la Lliga ja per fi després d'aquest parèntesi de Setmana Santa, que la realitat és que es va fer molt llarg.
Sí. No, és així. I amb alguns equips sembla que aquests perons no els acabi d'anar bé, malgrat que bueno, hi ha hagut resultat per tots els gustos. No?
Uh-huh. Comencem per una bona notícia, el Xamba, que guanyava la pista del Morell. Era una victòria necessària, ja ho comentàvem, contra un rival de la mateixa Lliga. Ara es queden doncs, empatat amb aquest balanç de victòries-derrotes i també és important per mantenir el marge amb els 4 de baix, fins i tot la cinquena posició per la cua, que podria també perdre categoria. I més en una jornada en què el penúltim va guanyar, el Vendrell, sobretot, també va guanyar. Per tant, en cas de no haver guanyat, sí que aquest marge s'hagués escurçat.
No, realment és tal com acabes de dir. El Xamba tenia un partit important per intentar agafar amb els que tenia justament per sobre, no? Però, a més, vist els resultats, per mantenir la distància, en aquest cas, amb l'últim classificat, l'últim que baixa, no? Que és el quart per la cua, que el tenia 3 victòries, que és, en aquest cas és el Vendrell, que va guanyar, i esclar, i això hagués fet que si el Xamba hagués perdut s'haguessin recortat les distàncies. A més, la setmana que ve el Vendrell juga amb el colista, és possible que pugui guanyar una victòria més, i si el Xamba no hagués guanyat encara se li podia costar més, no? Tenint en compte que l'última jornada és Xamba-Vendrell, aquest partit val la pena arribar allà amb els deures fets i no tenir que dependre d'aquell resultat, no? Va fer la feina, com sempre diem, amb 40 i pocs punts el Xamba poques opcions té de guanyar algun partit. Aquesta setmana 66.
Ja ve 70.
Clar, aquí tens moltes opcions de guanyar, no? Amb 66 punts, un partit molt ben plantejat, un partit que van treballar des de l'inici, que és el que costa molt cops amb el Xamba, començar a tope, concentrades, anar per la feina, i quan se'n donen compte, quan no és el cas, se'n donen compte i ja perden de 10 o 15 punts, no? I llavors això costa molt de recuperar. No va ser el cas, en tot moment va estar dins del partit, el primer quart ja van acabar guanyant-lo de 2 punts, el segon quart es van distanciar una miqueta més i van arribar fins als 7 punts, i el tercer quart va ser una diferència ja quasi bé sentenciant el partit. No?
I en tot moment per davant el marcador.
Sí, en tot moment per davant el marcador i sempre, el que dic, molt concentrades, molt posades en la feina. No? També he de dir, 40 i pico per cent en percentatges de tirs de 3. Avui en dia veiem equips a l'ACB que ratlla el 30.
Sí, sí.
Tenim 40...
I sent optimistes.
I sent optimistes. Vull dir que un 40 va ser un partit en què realment en el tir van estar molt encertades, no? Si a més hi sumem doncs, que ells, si algú poden presumir aquest any, és d'una bona defensa, aquí els van fer 50 i pico punts, 51, però, clar, quan deixes a l'altre equip en 51 i tu t'allargues més en el marcador, tens opcions. Quan et quedes en 40 i poc, 50 punts, les defenses ha de ser esplèndida, espectacular, per deixar l'altre equip per sota. En aquest cas, el seu atac va ser molt millor i victòria solvent i que donen molts ànims, no? Aquesta setmana el Xamba torna a tenir un partit molt possiblement que pugui guanyar. Juga amb el Castellbisbal, tercer per la cua.
Aquí s'ha de guanyar.
Aquí s'ha de guanyar. Juga a casa, el Castellbisbal és el que aquesta setmana ha jugat amb el Vendrell, i el Vendrell el va guanyar a casa del Castellbisbal. Per tant, el Xamba aquí hauria d'assegurar-se una victòria, i no et diré ja quasi bé salvar la categoria matemàticament, però quasi, no? Amb la qual s'ha d'assegurar aquesta victòria i començar a respirar tranquils aquesta temporada.
Doncs a veure si aquesta setmana ja es pot deixar a mitja encaminada aquesta permanència primera, que sense cap mena de dubte seria una grandíssima notícia pel Xamba, que jugarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al Pavelló de la Gamba, davant el Castellbisbal, tercer per la cua, 5 victòries i 16 derrotes, a priori rival assequible o assumible pel Xamba per intentar aconseguir la desena victòria de la temporada i intentar mirar una miqueta més amunt, ara ja intentar acabar el més amunt possible i sentenciar ja tots els fantasmes el més aviat possible, també.
Sí, sí, és així mateix. Tenint en compte que els partits que hi ha amb altres encreuament també li poden complicar, perquè a la S juga a casa del Vinyana Roser B, que és el penúltim, que és a la S, és un dels que va empatat amb ell, i en aquest cas el Morell juga a casa del Volvo, el CBT. Bé, el CBT està per sobre, amb un supòsit que el CBT guanyi, el Xamba guanya, el Morell quedaria per sota i es aniria ja escalant posicions i mantenint distàncies amb els de sota, no? Que seria convenient. Bé, aviam com va aquesta setmana.
Esperem que vagi bé. Anem amb l'altre representant de primera de la nostra comarca, primera catalana masculina. Aquí els monjos no van poder tornar del Morell amb victòria i un resultat que complica la situació per l'equip alpenedesenc, que perdia per 82-75 davant el Morell, també.
Sí, una llàstima, perquè fer 75 punts a fora és un bon tanteig. Però bé, que el bo ens hem de quedar, que va estar tota l'estona dins del partit, lluitant en tot moment cada quart. El primer va perdre de 2 punts, el segon el va perdre de 3 i el tercer el va perdre de 6. No? L'últim el va guanyar de 4, però ja no va arribar a temps. Però tot i així, el minut 39 perdia de 2 punts. Uh-huh. 77-75, vull dir que realment van estar allà intentant aconseguir aquesta victòria i els hi va escapar a l'últim moment, no?
I aquí en aquest últim quart, deies que es van arribar a col·locar a 2 punts quan quedava només un minut i venien d'un 70-59. Sí, a l'inici, sí, del quart. També aquesta remuntada amb uns monjos que sí que van anar per darrere el marcador tot el partit. Semblava que aquesta distància dels 5 punts no era impossible rebaixar-la, però...
Mirant les estadístiques, els monjos va fallar 14 tirs lliures, amb un percentatge de 50 i pico per cent. Amb tirs
i va llançar-ne 41.
Sí, sí, és una barbaritat, ja ho he vist, ja. Però em va fallar 14 o 17, ara no me'n recordo si he dit 14
24 o 24 de 41. 17.
17, 17. Vale. 17, clar, perds de 7 punts i falles 17 tirs lliures. És una llàstima, un percentatge bastant baix amb tirs lliures, que normalment s'està sobre el 70-80% mínim, i aquí estan amb un 50 i poc. És una llàstima, que van estar aquí i, no, i els tirs lliures a cops, allò que sembla que no té importància, pues, quan el partit va just i tal, agafen importància aquests detalls, no? I en aquest cas és una llàstima, que era un partit que van lluitar-lo, que van estar allà i amb aquests detallets van acabar deixant perdre la victòria que els hagués anat de fàbula, no?
Hauria anat de fàbula perquè els rivals que estan ara mateix en descens tots van perdre. I ara, doncs, els Monjos, en lloc de poder obrir dues victòries,
ja
queden a una.
Ja hauria agafat amb el que va jugar.
Exacte.
Que estava una victòria, ja el té dues, no?
Doncs es queden els Monjos novens, amb 9 victòries i 12 derrotes, només una victòria per sobre del descens, que marca l'Esparreguera amb 8. Ja sí que la resta els deixem pràcticament sentenciats, excepte el Sant Just, que està penúltim, però clar, té un partit pendent en cas de guanyar-lo.
Sí, sí,
tot
sí.
I que és complicat, perquè és contra el cinquè classificat, però té les seves opcions. També es posaria amb 7, encara amb opcions de salvar-se. Els Monjos, que aquest dissabte a 8:15 juguen a casa contra l'Almeda, 8è, un equip que sí que el veiem 8è, però pràcticament ja salvadíssim.
Sí, sí, però bueno, juga a casa. Els Monjos, els partits de casa, ha d'anar a mort o tot arreu, però amb els de casa encara més. I aquest és un equip que està una mica per sobre, però no és dels capdavanters de la classificació, amb la qual aquí a casa els Monjos s'ha de fer fort i ha d'intentar guanyar sí o sí.
Doncs esperem que es tanqui el cap de setmana amb victòria contra l'Almeda, que també serà un dia de retrobaments amb l'anterior tècnic.
Sí, amb l'Oriol. Sí, sí. Aviam com... Bueno, ell també està a la meitat de la taula, salvat. Ell no té perill de...
Sense urgència.
Sense urgències de perill de descens, però bé, és un retrobament que fins ara no s'havia produït allà, no? No aquí.
De fet, ho diem, la igualtat de la classificació per baix, però també per dalt. I és que des del quart, una quarta posició, ja et treu de tots els problemes, el 8è, que és l'Almeda, estan tots empatats amb 12 victòries i només, entre cometes, 4 per sobre del descens. La igualtat en aquest grup de primera, com venim dient tota la Lliga, és màxim en tots els sentits. Són 2:15 del migdia, farem una pausa i tornarem tot seguit per parlar ja dels representants de segona catalana masculina, el Casal i el Gelida, que han viscut un cap de setmana d'oposats.
Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra a la web autocampcompra.cat o truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu amb la confiança d'autocampcompra.cat.
Tornem en directe. Parlem ja dels equips de segona catalana. Per quin vols començar?
Bé, bueno, si comencem pel Gelida i així l'enllestim, amb el sentit que és una derrota que no... Bueno, sempre pot passar, però amb la bona temporada que està fent, és una llàstima que ara se quedi un pèl despenjant, no?
Potser no entraven els plans, no?
No.
Aquesta setmana, a més, el Gelida, que havia anat tan bé aquesta temporada com a visitant, amb aquella ratxa extraordinària que no havia perdut cap partit durant molt bona part de la Lliga i que ara amb aquesta derrota es despenja. Sembla que potser definitivament, no? Tenint en compte que segon i tercer fallen poquíssim.
Sí, sí, i a més ja són tres partits de diferència amb el Casal, a més el bàsquet de Baraix en contra, i amb l'Abrera i amb l'Essis són dos partits de diferència, en queden 5, se li comença a complicar, no?, a despenjar, i a partir d'ara, pues, bueno, acabar d'acabar la temporada tan bonament com pugui, una excel·lent temporada que ha fet el Gelida.
Això no ho treu l'última ratxa.
El que passa que és això, que és una llàstima que d'anar tot l'any en una segona posició, primer és empatat amb el Casal, ara es queda una mica despenjat, no? Però bé, un partit que va estar des de l'inici el Gelida per davant, el segon quart va ser quan va marxar una miqueta el Sant Jordi Rosa, i el tercer quart igualat, i l'últim quart va seguir marxant, no? Aquesta diferència de 75 a 66, aquests 9 punts, van ser realment entre el segon i el quart quart, no? Mm-hmm. Bé, esperar que aquesta setmana el Gelida jugui a casa amb l'Igualada, un colista. Esperem que aquí torni a recuperar la victòria i es mantingui amb aquesta part alta com ha anat funcionant aquí tot l'any. No?
De fet, a 3 minuts pel final el Gelida arribava a perdre per 16, per tant sí que ja es quedava pràcticament sense opcions de lluitar per la victòria. El Gelida que perdia, I el Casal, doncs, complia amb el que havia de fer, que era guanyar el Castellbisbal B, penúltim, no hi havia d'haver problemes, tot i que potser els dos primers quarts va ser una miqueta dubitatiu.
Sí, sí, sí. Jo particularment, el Casal, que no ha perdut un partit en un equip imbatut a casa, que ha dominat els partits de casa amb uns tantejos molt elevats, de 80s i picos, 90s, etc. Aquest partit, per mi, va ser del pitjor que hi havia el Casal a casa, no? Jugava contra un equip que anava colista, empatat amb el... Bueno, anava segon per la cua, empatat amb el colista. Un equip que es va presentar amb 8 jugadors únicament, que a més al principi del tercer quart se li va lesionar un jugador, van quedar amb 7. Home, les circumstàncies, el Casal a tope de jugadors. Tenia la baixa del Luna i un altre que no me'n recordo. Ah, i l'Eloi Rodríguez. Tenia la baixa d'aquests dos jugadors, que va suplir amb el Nil Rico i amb el Jaume Torres. I bé, ningú s'esperava que s'hi costés tant, no? Però era una miqueta... tornar una miqueta a l'any passat, no? Començar un equip que et ve amb 8 jugadors, mira de treure-li faltes, que es carreguin i que ja no puguin... Que, clar, un ritme ràpid que no puguin recuperar-se, perquè, clar, amb 8 jugadors els canvis són molt...
La rotació és mínima.
És mínima i no et dona temps ni a recuperar-te, no? I l'altre, amb més joc interior, que tens allà gent bona, un Basolí, un Xavi Luis, el mateix Oriol Florentín, gent amb cos ferms, que allò sota poden fer molt de mal. Hòstia, juga amb gent que d'allò... Clar, tirant de triples, no carregues de faltes, perquè tires triples i normalment tires sol, i normalment no s'acostumen a fer falta. Quan jugues allà sota és quan t'intenten taponar, que s'empenya amb el cos, amb les mans, o et fan falta quan tires, etc etc. Em va sobtar veure la manera en què va jugar, com es va plantejar aquest partit per tal com maneren les circumstàncies, no? Et venen un equip amb baixes i només et ven 8 jugadors, home, el planteig que tu poder tenies d'inici, poder l'has de canviar perquè veus que això canvia una miqueta del que m'havia plantejat. Et ve un equip amb 10 o 12 jugadors i les rotacions poden ser molt àmplies, però quan et venen tan pocs, ja veus que no. Clar, de seguida va costar, sort de Lluís Rossell o algun altre jugador que van jugar per dins i que van saber mantenir el joc, però clar, al final el resultat de triples van ser 3 de 24 o de 25, no sé quants em batirà, vull dir que el percentatge tornava a ser horrible. No sé, però el que sí que aquella gent eren molt fluixets, per això van on van, no? I tot i jugant un mal partit al Casal, va acabar guanyant de 38 punts.
82-44.
Sí, sí, però enganyós. El primer quart només guanyaven de 6, el segon quart guanyaven de 7, bueno, el tercer quart ja van guanyar de 9.
A partir del tercer ja s'escapa la cosa.
Ja s'escapava, perquè aquella gent ja estava fosos. Mm. Ja, i a més, ja et dic, dins del tercer quart es va lesionar un jugador de l'equip rival, amb el qual van quedar amb 7. Amb 7 ja no podia més aquella gent. I el Casal, si alguna cosa té, és que té un ritme ràpid i té físic i té... Bueno, al final el resultat ho diu tot, però pels que era malagrada per mirar-ho, no va ser un partit vistós, agarit. Així com portem quasi bé tot l'any dient que si algú vol gaudir de bon bàsquet, que vagi al Casal, perquè s'estava veient bon bàsquet aquest any, i bé, aquest partit no va ser d'aquests. Va guanyar sobradament, perquè els altres eren molt fluixets, però no va ser un partit que hòstia, que un partit de bàsquet també és més guapo. No ha sigut, no? Però bé.
Una de les bones notícies, de fet ara l'escoltarem, ja fa setmanes que ha tornat, des que va començar l'any, que es va reprendre la competició, Michael Boateng, una de les cares noves de l'equip, que a poc va entrant en la rotació i potser també diumenge va tenir una d'aquelles accions que poden omplir de moral, no? Una esmaixada com la que va fer, 6 punts, bé, sí, anar sumant, sentir-se important.
És un jugador que va començar lesionat, que no acabava d'entrar amb l'equip perquè li va costar molt acabar de recuperar-se i començar a funcionar, que aquests últims partits començava a tenir minuts, i sí, en aquest cas va haver just previ amb aquesta jugada de les mate que va fer una altra, que se li va escapar l'últim moment.
També anava buscant la de concurs.
Sí, i se li va escapar la pilota d'un moment i no va poder esmaixar, no? Ja la següent ja va poder fer. Clar, és un jugador alt, fort, físicament està ben dotat, pot ajudar molt allà sota. Amb el joc interior. I sí, mica en mica va tenir minuts i va agafant ritme en aquest cas l'estaf tècnic li va donar minuts i mica en mica ha d'anar entrant dins l'equip. No?
Doncs l'escoltem a Michael Boateng en conversa amb el nostre company Xavi González després del partit.
Vinga, doncs amb el Michael Boateng. Bé, Michael, avui era un partit que jugàvem a l'últim classificat, un Castellbisbal que venia amb 8 jugadors, només 3 de canvi. Partit fàcil, còmode, però el Casal avui dels pitjors partits de la temporada, eh?
Sí, la veritat és que ens ha costat una mica, però era un partit per tornar a demostrar que estàvem per dalt i era un partit per imposar-nos i demostrar que som un equip de primera, que volem pujar i que donar el millor possible. Tot i que ens ha costat una mica al principi, jo creiem que la segona part ho hem resolt una mica millor.
Michael, tu vas començar lesionat la temporada, ara fa uns partits que ja t'has incorporat a l'equip. Com estàs físicament?
Bé, la veritat és que cada cop em trobo més còmode. Vaig millorant i no tinc cap molèstia, però bueno, tot sigui pel bé de l'equip, cada dia intento entrenar per donar el millor de mi per l'equip.
Queden 5 partits, el Casal es manté líder, a una victòria té el Labrera i l'Asme. No es pot fallar, Michael, sobretot a fora. Aquí a Vilafranca ho heu guanyat tot, però fora és on costa.
Sí, a fora són altres dinàmiques, ens costa més, tenim que gestionar més les emocions i tot. Però jo crec que sí, ara mateix, sabent que queden 5 partits i són tan importants, donarem tot de naltros per pujar. El nostre objectiu és anar a primera, llavors ho farem tot el possible per fer-ho per l'equip.
Doncs enhorabona, Michael.
Gràcies, vagi bé.
Doncs Michael Boateng, evidentment, content, no?, d'anar retrobant-se amb si mateix a la pista, que sempre va bé per qualsevol jugador.
Sí, és una miqueta el que diu, que queden 5 partits i és el mateix que hem dit abans del Gelida, ho podem aplicar al Casal, no? Han estat tota la temporada a dalt de tota la classificació i ara per 5 partits acabar d'esforçar-se, fer l'últim esforç i posar la cirereta una temporada magnífica i excel·lent, no?
I anem a escoltar també a l'entrenador d'aquest equip sènior del Casal, Roger Vendrell.
Vinga, doncs amb Roger Vendrell, després d'un partit que no passarà a la història, perquè, Roger, avui el partit ens hem encomanat del Castellbisbal, el pitjor partit de la temporada.
Era un partit difícil, venim de Setmana Santa, llavors era un equip que també ja està descendit i venia amb baixes, i això, hi havia dos partits possibles, el partit de molt de ritme o el partit de menys ritme, i això ens ha fet que tot i guanyar a 40 ens hem encomanat el seu ritme. Però és una de les coses que hem de corregir, hem parlat a la mitja part i el balanç almenys de la segona mitja part ha estat molt més bo, amb un més 30 i l'altre amb un més 13.
Hem tornat a veure un equip d'altres temporades, triples 2 de 23.
Tirar 23 triples no considero que sigui un alt tir, diguéssim el percentatge de tir, ficar-ne 2 sí. Per mi la qüestió amb la selecció a grosso modo ha sigut bona, l'única diferència és que avui no han ficat.
Bé, un Casal que li queden 5 jornades, manté la primera posició, no pot fallar cap partit. Aquí està clar, Roger, els dos partits de fora de Vilafranca seran claus i són pistes complicades. Com està la cosa?
Sí, ara anem a Asbe, avui ha estat a punt de guanyar AS a domicili, és un equip molt fort, un equip que ve de tapat, està per sota. Serà un partit molt difícil, però amb moltes ganes de competir-lo i d'entendre el que hem de fer bé i retrobar-nos en la victòria a fora. No? Que ens costa més competir a fora, però crec que ho podrem tirar endavant i que farem un bon partit.
Digues, molta sort.
Gràcies.
5 jornades decisives, les que queden per davant. El Casal líder amb 16 victòries i 5 derrotes. A només una, Abrera i ASB. I ja doncs, diríem que aquesta és la lluita a 3 per pujar a primera catalana. Pel que fa als equips de casa, el Gelida juga dissabte 8:15 a casa davant l'Igualada. No hi hauria d'haver problema contra un equip que només ha guanyat 2 partits aquesta temporada. Una victòria a priori assequible pel Gelida. I el Casal, que visita l'ASME, equip de la meitat de la taula, 12 victòries en 21 partits. Serà el partit diumenge a les 4 de la tarda. Veurem com li va.
No, és tal com ha dit el Roger, no serà un partit fàcil. L'Alàs Mestre allà és una mica un tapat, com ha dit ell, que està amb 12 victòries, el Casal en porta 16, vull dir que realment està relativament a prop, però passa que aquest grup sempre ha estat molt atapeït, no?, la part de dalt, amb la qual l'Alasme pot donar la sorpresa si el Casal no es posa el tratge de feina i treballa des del primer minut.
Ho veurem. Abans de marxar, repassem marcadors dels equips de territorial. A la primera territorial, Casal B i Monjos B, que no aixequen cap. El filial casalista perdia per 73-80 contra el Gavà i els Monjos B perdien a la pista del Samà de Vilanova per 74-71. A la segona territorial, el Sant Sadurní sí que guanyava, 79-57 davant el Sant Just. El Sant Sadurní una miqueta lluny ja de les dues primeres posicions, però molt ben situat i amb una temporada sensacional. En aquest mateix grup, el Casal C, sí, doncs, un últim classificat, i que tornava a perdre per 58-49 davant el Bellvitge Blau. I a la tercera territorial, el Gelida B guanyava per 53-59 al Sitges C, i el Sarroca Bàsquet perdia per 68-57 a la pista del Castelldefels C. Cuqui, tornem la setmana que ve.
Aquí estarem.
Ho comentarem tota la jornada, el que passi aquest proper cap de setmana, dimecres vinent. Gràcies per seguir-nos un dia més. Nosaltres tornem demà dijous. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.